El gall del monestir.
Minuts, benvinguts al Gall del Monestir, la tertúlia de Cugat.cat, i avui és divendres i tenim amb nosaltres a l'estudi a Dolors Vilarassau, Eduard Gené i Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Veig que tots arribeu en premsa, que esteu repassant alguns titulars i diversos temes. No sé si destacaríeu alguna cosa del que tenim aquest cap de setmana per gaudir a la ciutat d'espectacles, ja que també avui també comença la temporada del Teatre Auditori. Si haguéssiu de fer alguna cosa a Sant Cugat aquest cap de setmana, què recomanaríeu a la gent que ens està escoltant?
Home, jo diguem que per obligació i devoció...
Jo el mateix que ell, Delicades.
Per obligació i devoció, veure Delicades. Sí. Veure Delicades, que és una obra que promet molt.
Sí. Que és el tret de sortir de la temporada del Teatre Auditori, el
tret
de teatre.
És un nou autor, no va de teatre, perquè en Sansol és un home que fa de tot, ha fet de direcció, ha fet d'ajudantia, ha fet de dramatúrgies, i ha escrit obres, i em fa l'efecte que l'Esté de Teatre amb això han fet el salt, diguéssim, convenient, perquè clar, ells van començar amb cinc dones, i fent aquest teatre d'esquets generalment, i aleshores aquest també ho és, de fet, una obra d'històries curtes, però hi han afegit a dos homes, que de fet era els nois que col·laborava habitualment en Jack Lang, en aquella sèrie de televisió, i em sembla que el Sansol és un bon principi per aquest canvi.
Sí, jo també, vull dir, em fa molta gràcia aquesta proposta de l'Alfredo Sansol. Conec el text, i el text és molt únic, és un text fet amb esqueixos, és un text poètic, i que està dedicat a les seves àvies i a les seves tietes, i que tot ell passa en un jardí, i és curiós com a partir de petits esqueixos, sense que sembla que tinguin massa connectivitat els uns amb els altres, es pot crear tot un univers a l'entorn de tota aquesta història. I jo penso que aquesta conjunció Sansol té de teatre pot funcionar molt bé.
Les té de teatre les tenim molt relacionades amb la sèrie que heu fet referència, de Jet Lag. Aquesta obra de teatre està allunyat d'aquell humor o segueix en aquesta línia? Pel que heu pogut llegir,
No, és que clar, jo la referència per mi de l'Esté de Teatre no és la tele.
És el teatre.
La referència de l'Esté de Teatre és el teatre.
Per la majoria de la població.
No, no té res a veure. Elles, esclar, sempre fan obres una mica fetes a mida, perquè són un conjunt de dones i fan un tipus d'obra doncs molt com si elles també signessin una mica l'autoria, no? I sempre fan aquest tipus d'obres, però no, penso que és diferent. També s'adapten bastant, vull dir, l'obra que van fer amb el director aquell de la Sala Villarroel, el Daute, s'adapten bastant. I en aquest cas, jo crec que la cosa, jo crec que va per una cosa més aviat així poètica, entre divertida, poètica, nostàlgica, però no crec que tingui res a veure amb el jet lag.
I en el fons dura, eh?
L'obra, sí.
En el fons, sí, poètica i nostàlgica, sí. Però a la vegada, doncs, toca temes...
No, a mi em fa gràcia com es pot parlar tan subtilment i d'un fons com la guerra... O sigui, en realitat parla d'unes dones que van ser, diguéssim, joves durant la guerra, no? O sigui, que la seva joventut la van passar durant la guerra. I llavors que és un títol irònic, Delicades, perquè resulta que són dones que només eren delicades en el seu jardí, en les seves flors, però la vida les va endurir d'una manera que mai arribaven a expressar sentiments. I com pot parlar d'això d'una manera tan subtil i d'una manera gens ni historicista, ni política, ni res de tot això, no? A partir dels sentiments de les persones.
Víctor, algun tema que destaquis d'aquest cap de setmana o alguna recomanació que també pot ser cinematogràfica, que és una no? Les teves especialitats, sí, per la gent que ens escolta.
Sí, el dimecres veig que, i això serà gratuït, per tant és interessant per tothom, perquè el dimecres a 6:45 de la tarda a la Casa de Cultura passen el documental sobre el Pasqual Maragall, Bicicleta, Cullera, Poma, I per molta gent que no l'hagi vist, de fet es podia veure al cinema, però, sí, però aquí podran anar-hi de manera gratuïta, de manera que està bé.
Sí, jo volia comentar una cosa perquè, que no ho he dit, el dimecres nosaltres també estrenem, perdó, el dilluns estrenem a Barcelona aquesta obra Maragall a casa, sobre l'avi del Pasqual Maragall, i el dimecres passat vam fer una prèvia en la que hi havia el Pasqual amb ja símptomes més...
Sí?
Sí.
Més evidents, oi?
Sí, més evidents. Clar, vull dir, la imatge que hi ha en la pel·lícula és una.
Clar.
I ara, doncs...
Comença a ser una altra.
Sí, sí, sí.
La pel·lícula es mostra, de fet, és un any i mig, si no recordo malament, des de que va anunciar fins a que passa un any i mig, i ja es veu en la pel·lícula que hi ha una evolució, hi ha una evolució que potser es mostra molt amb augmentar aquesta espècie de desinhibició que ja era habitual amb en Pasqual Maragall, I llavors...
Mira, us explico un detall. O sigui, el Maragall a casa es fa en el menjador de la casa del Joan Maragall, de l'avi, no? Llavors, el públic no se'l deixa entrar fins 2 o 3 minuts abans, perquè quan entra el públic ja hi ha una música, hi ha una ambientació i ja hi ha el diguéssim, l'actor estant a l'escenari, no? Llavors, tothom, hi ha unes cadires, tothom es va dirigir cap a les cadires i el Pasqual es va dirigir cap a un dels sofàs del menjador i es va, que era un lloc que ocupava l'actor i es va sentar allà així molt, com si estés al sofà de casa l'avi, realment, em va fer. I, clar, d'alguna manera no podíem començar l'espectacle perquè estava en el lloc que clar, anàvem a començar, clar. No? I vaig anar cap a ell i li vaig dir discretament, dic, president, ja sé que és molt difícil dir-li que no pot seure a casa l'avi o a casa seva, no? I el vaig dirigir cap al públic i ho va fer, però una, vull dir, aquesta cosa d'inhibició jo no li vaig veure, vaig veure tot el contrari, que més aviat era un personatge, em va semblar una mica taciturn, no? Vull dir... Bueno, va estar allà tota l'obra i allà estava, no? Però...
Serà trist perquè serem testimonis de l'evolució profundament negativa que tindrà a la seva persona aquesta malaltia, com la té en tothom que la pateix o l'ha patit. I és molt, és un espectacle molt deplorable no veure com una persona que ha sigut, en aquest cas ha tingut les responsabilitats de la presidència del país, doncs va davallant i queda anul·lada i la gent doncs acaba morint d'això, no?
Precisament la teva columna que surt avui, Víctor Alexandre, a Cua.cat fa referència a l'Alzheimer,
és veritat,
també una visió esperançadora de la vegada de les notícies, en aquest cas de l'Alzheimer, sí, que sembla que a poc a poc es va avançant perquè
en 10 anys
puguem tenir una cura i que no hàgim de patir aquesta malaltia.
En 10 anys
malaltia.
Ell no hi serà temps, en Pasqual Maragall, i les persones que la pateixen, clar. Què passa? Que les persones conegudes ajuden molt a la conscienciació de la malaltia. Les persones anònimes, clar, no les coneix ningú, però una persona de relleu, sigui en el món polític o en el món de l'espectacle, sempre contribueix molt, com va contribuir Rock Hudson amb el tema de la sida, no? A difondre, a que la gent prengui consciència, que no s'ha de... En el cas de la sida tenia molt desprestigi, no? Era una malaltia i les persones que la patien eren unes persones absolutament maleïdes, i gràcies a ella es va aconseguir que la lluita no havia de ser contra la sida, no contra els qui la patien.
Sí. A més, en Maragall, en aquest cas, a la pel·lícula aquesta, que realment recomano a tothom, sí, en tots els sentits, vull dir, tots, des del punt de vista estrictament, diguéssim, cinematogràfic, és a dir, com a document d'en Carles Bosch extraordinari, i evidentment des del punt de vista humà. Ell ja diu, aquesta fundació que anem a crear i que tira endavant, jo ja sé que els resultats d'aquesta, que pugui passar de la investigació, a mi no m'afectarà, és a dir, a mi no m'arribarà, però en canvi el que sí que és segur que això doncs pot tirar endavant i pot ajudar en pocs anys, perquè avui en aquest moment si s'hi posen tots els...
El 2021, anys, segons diuen les notícies, sí, ja hi haurà un remei, no per guarir-la, però sí per frenar-ne l'evolució.
L'evolució, exactament. Jo, aprofitant aquesta benentesa que en parlem, vull dir que el diumenge passat va haver-hi un concert que es va fer finalment a l'aula magna de l'Escola de Música, i estava previst fer-ho al Teatre Auditori amb el títol genèric de Sopranos, que de fet era la segona edició d'un concert que s'havia fet fa 2 anys, el juliol del 2009, quan malauradament va morir Ana Maria Gil de leucèmia. I haig de lamentar molt profundament, jo dic aquí perquè ho volia dir-ho, a més ja avanço que estarà penjat també en el CugatCat, és la resposta negativa absoluta de la gent de Sant Cugat. No, per mi és incomprensible, primer pel fet solidari, és la Fundació Josep Carreras, la que organitzava junt amb Camerata i sobretot amb el vídeo de Joan Carles de Laio. La resposta va ser absolutament negativa perquè no vam arribar ni a les 200 persones.
150, més o menys, no?
Més o menys.
Nosaltres vam cobrir,
sí,
l'acte.
Això per una banda. Al dematí hi havia 50 entrades venudes. I la segona perquè és que artísticament era un concert realment d'un nivell molt bo. La majoria de les que actuaven eren les mateixes que ho havien fet fa 2 anys. I aquestes coses, quan veus això, et sap greu. I a més jo això ho augmento encara dient que, clar, estem molt acostumats tots plegats a entendre que determinat tipus d'investigacions o determinat tipus de fundacions o d'accions en contra d'unes malalties que afecten a tothom, un percentatge molt, molt gran de gent, doncs tinguin que anar, sembla, espitjades per la pròpia gent, perquè aleshores sembla que la sanitat pública no hi arribi. Si jo recordo des d'anys i anys i anys la clàssica tauleta amb senyores de l'alta societat demanant allò que et deien, no, és el dia del càncer. I a mi l'entrada això del dia del càncer ja em fotia perquè pensava, home, això no és cap festa, d'entrada no és cap festa, no? Però feia això el dia del càncer. I aleshores quan hi ha una contradicció entre el fet de dir tot això hauria d'estar doncs recolzat des de l'administració pública, de forma, ja ho està, fins a certa forma. Ahir, precisament, en Joan Massaguer, que és, com sabeu, un home que està absolutament implicat amb el tema de la investigació i que a més treballa al món Sinaí dels Estats Units i a més aquí, clar, el primer que va dir amb un premi que se li va donar va dir, senyors, per favor, retallin allà on es pugui retallar, però no retallin la investigació i aquests equips que han demostrat que estan fent una investigació que va pel bon camí, perquè aleshores un any o 2 anys d'aturament d'una cosa com aquesta pot malmetre una quantitat de coses que estàvem ja, que hem d'avançar i que no podem parar, perquè si parem això després per anar a reemprendre costa molt més.
I no només en la investigació, perquè un dels temes que volia tractar amb vostès és el fet d'aquesta mala maror que s'està vivint al sistema sanitari català, en què s'albiren encara més retallades, i tot això comporta que els membres d'aquest sistema sanitari, infermeres i metges, ja amenacin amb vagues, i per exemple ja vam veure una altra manifestació dels MIRs, dels residents, que adverteixen que aquestes retallades els està suposant una formació més dolenta i que això a la llarga també ho patirem els que serem pacients en un futur, que si els metges no tenen la formació que els hi pertoca, doncs rebrem tractaments pitjors. Com veuen i viuen aquesta situació del món sanitari, en què a poc veiem que aquest element bàsic del sistema del benestar sembla que trontolla? Ja sé que és una pregunta molt, molt difícil, però com a gent del carrer que som també nosaltres, sí, de com vivim aquests fets. Dolors mateix, Víctor...
Sí, no, jo veig les imatges per la televisió. De fet, les imatges són tristes, perquè el comportament també importa, no? I quan una persona perd els papers, i en aquell moment el que feien era destrossar uns papers de negociació, i s'enfila per damunt de les taules per la raó que tenia quan arriba a aquell lloc. De manera que les formes són molt importants i, evidentment, aquest col·lectiu no es pot culpabilitzar tot el col·lectiu pel que faci les persones que es comporten d'aquesta manera, però si en el moment que s'està produint això el col·lectiu no reprova els que s'enfilen damunt les taules, després les imatges els afecten a tots. I aquelles imatges són molt negatives. De tota manera, a veure, el paper del govern és molt difícil, també, perquè és molt difícil, perquè, clar, si no hi ha diners has de retallar. I et trobes amb una cosa que és evident. com passaria en una família, si has de retallar les despeses, que tots et diuen, escolta, el que jo faig és molt important. I l'altre, és que jo també faig una cosa molt important. Tothom fa coses importants, no? I clar, aleshores et trobes, sí, però si no retallo ningú, tampoc puc avançar. El que passa és que totes aquestes coses, aquestes demandes que es fan de retallades, aquesta crítica, les retallades que hi ha, a mi m'agradaria veure que algú prengués consciència que aquestes retallades són conseqüència d'una altra retallada molt més gran, monumental, i de la qual ningú no en parla. És a dir, perquè sense aquella retallada monumental, aquestes no tindrien raó de ser. I ara la sanitat tindria un superàvit de 1.900 milions d'euros si Catalunya fos un estat. És a dir, que hi ha una retallada general de 22.000 milions d'euros anuals, 22.000 milions d'euros anuals, 3.000 euros per persona, 12.000 euros per família catalana, que se'n van a Madrid i no tornen. I jo crec que, des d'un punt de vista humanista, el que hem de ser solidaris, els catalans, és amb Somàlia, amb Kènia, amb Zàmbia, aquests països que pràcticament la gent doncs, té una mitjana de vida molt baixa, no amb les autovies de Madrid.
Dolors?
Bueno, jo el que vull comentar és que realment és un sistema molt preocupant i tal com has apuntat tu, sembla realment un desballestament de tot el que fins ara hem tingut com un estat de benestar. Realment quan es toca un tema tan important com la salut és un tema molt, molt delicat. Jo penso que, clar, vaig sentir unes declaracions d'un dels responsables que deia, clar, no pot ser que un metge que ha d'operar a cor obert sigui un mileurista. Vull dir, perquè, clar, vull dir, aquesta persona necessita una preparació, o sigui, això anirà en detriment de la qualitat. Jo penso que sí que hi ha un tema amb el que potser es podria mirar de retallar, que és amb tota la burocràcia i totes les coses de gerència, totes aquestes coses que han creat aquest sistema. O sigui, el que no es pot retallar, penso jo, és amb el fet mèdic, amb els metges, amb els pacients, amb tot això. En canvi, sí que amb totes aquestes, diguéssim, amb totes aquestes coses de corbates, de burocràcia, de gerència, amb aquests grans monstres que hem convertit doncs, tots els estaments oficials, perquè això passa a sanitat, passa amb cultura, passa amb tot. Igual, per exemple, amb cultura, clar, el que no podem... O sigui, si no hi ha artistes, no hi ha cultura. Vull dir, si no hi ha metges, no hi ha
sanitat.
No hi ha sanitat. Vull dir, llavors hem de procurar fer-ho per una altra banda, no per aquesta banda.
Realment és una situació complexa i seguint la línia d'en Víctor i de Dolors, jo primer diria, per exemple, el que apuntaves tu, aquesta persona que es va veure en les imatges que estava sobre la taula on estaven, justament feia uns minuts negociant i que anava tirant els papers, aquesta persona, perquè veus com funciona el tipus aquest, avui, aquest dematí, serà entrevistada a RAC1, en primera persona. Això perquè veiem com funcionen les coses, malauradament, perquè, clar, això és negatiu 100%. Clar, tot això és molt complex, perquè, efectivament, Qualsevol grup que és el CIU, doncs està en aquest moment, rep una situació i l'ha d'afrontar. Una situació de Catalunya immersa en una situació d'Espanya negativa, però a la vegada immersa en
mundial.
Un tot mundial que ja sabem com funciona. Clar, s'ha de fer una acció, efectivament, hi ha d'haver una acció en el sentit de, diguéssim, administrar millor allò que s'ha d'administrar, allò que es té. D'entrada diem, què tenim, això? Això com ho administrem? A part de continuar reclamant el que convindria i el que és just que tinguéssim, que és una riquesa. Només un apunt, aquí estem parlant de reduir, s'ha reduït l'hora escolar, tal. El País Basc augmenta el nombre d'ensenyants. Aquesta és una diferència, només un detall augmenta. Llavors, què s'ha de fer amb el tema de la sanitat o de la salut pública? Òbviament, per mi està claríssim. Hi ha moltíssimes coses, moltes, per reduir abans d'aquesta. Moltes. I si anéssim esbrinant punt per punt, veuríem que, com jo dic repetidament i sembla que fotit conya, allò de no hi ha diners no és veritat. Hi ha molts diners, n'hi ha molts, el que passa que no estem ben posats. La política, inclús la política dels països democràtics o d'un sistema democràtic formal com estem nosaltres, els polítics, la casta política en general i la subalterna, ha fet en els últims 30 anys una evolució negativa que fa que les coses principals es converteixin en secundàries i les secundàries en principals. I això és un pecat de la casta política. I és la mateixa que ha de sortir, que va de solucionar. No es pot entendre que hi hagi un senyor intendent de la Policia Municipal de Barcelona, que són dels quatre caps que hi ha de Policia Municipal, que tingui xòfer, secretària i cotxe. Només que haguéssim això, probablement hi hauria un metge que podria seguir operant amb un quiròfan, amb un cap. Vull dir, clar, hi ha coses que són imprescindibles. No pot ser que hi hagi un senyor que surti i digui el mes de setembre i el mes d'octubre no es pagarà l'ajuda de la Generalitat a les residències de geriàtrica, i al cap de dos dies digui, bueno, no, sí que es pagarà, però s'atrasarà. I al cap d'un dia digui, no, a veure, pagarem el 50%. Escolti.
I avui ha anat més, clar, que havíem fet malament els números. Jo em pregunto qui ha estat en aquesta conselleria que ha fet malament aquests números i havia anunciat que no s'atorgarien aquests diners a gent que està fent feina, per exemple, a Sant Cugat, com ASDI, o al taller Genoni de Moragues, o la residència que tenim aquí.
Jo no sé què he fet els números, però t'asseguro que ho he fet malament, però el senyor Clarías és el responsable. O sigui, i encara que sigui veritat que els diners no hi siguin, el que no pot fer és dir, no, jo he dit, perquè la gent no hi vingués de nou. Home, escolti'm, no es poden fer aquestes coses, perquè l'efecte és multiplicador i potencia la reacció negativa quan no caldria. No caldria, i llavors, com s'entén que digui això i vagi, després vagi dient sí, però no, però... Home, clar, dius que la reacció ha sigut... Em diuen que ha sigut la reacció. Doncs, evidentment, senyor Clarías, clar que hi ha una reacció, només faltaria...
No, jo voldria seguir una mica parlant del tema de les formes. Evidentment, jo no puc defensar les formes, però que també aquestes formes també responen a unes situacions crítiques, no? Clar, és molt fàcil mantenir la forma, bueno, quan tot va bé, però clar, per què sorgeixen indignats? No perquè sigui un títol d'un llibre, sorgeixen en resposta a una situació determinada. Per què es fa l'acció al Parlament? Jo estic totalment en contra de com va anar l'acció al Parlament, doncs perquè els polítics no responen. Vull dir, quan hi ha quantitat de gent que l'estan desnonant, la gent no pot pagar les hipoteques, la gent no arriba a final de mes, veu que li retallaran la sanitat, veu que l'escola no funcionarà, doncs és clar, vull dir, arriba un moment que ja sabem que és una societat que s'ha basat en formalismes, però clar, aquestes formes es van perdent, perquè realment, vull dir, t'està atacant a coses molt, molt particulars.
Però tenim el forat aquest econòmic de 22.000 milions, que només surt de tant en tant en el Parlament segons quines forces els treuen. Ara sembla que hi ha un acord entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana per tirar endavant el concert econòmic, que no sé com acabarà. Però quan escoltes parlar metges, infermeres i altres sectors tocats, aquest tema no surt mai. És a dir, qui en parla? Perquè, per exemple, ara volen retallar els sous als metges, i això podria comportar una fuga de metges a altres països, que ja són els pitjors pagats d'Europa, els catalans. Però ningú explica que els 22.000 milions aquests marxen i haurien de revertir en el nostre benefici, per tant, que tinguéssim uns metges de primera. És un tema que s'oculta en aquest tema.
Clar, perquè a la gent li fa por agafar el bou per les banyes, i aleshores s'agafa el més feble, que és el govern de Catalunya, no? Vull dir, és més fàcil, doncs, anar a les portes d'aquí. Però aquests que han anat això i que, diu, que la raó la tenen, és a dir, la situació és la seva situació com a col·lectiu, no l'únic, perquè hi ha molts col·lectius, no? És greu, realment és greu, perquè la del país, la situació del país és greu. Però, en tot cas, aquesta energia i aquesta vehemència que utilitzen, doncs, amb el govern de Catalunya, atès, tenint en compte que això no és la causa, sinó la conseqüència, aquestes retallades són conseqüència d'una retallada gran, aleshores, on hauries de dedicar canalitzar la teva energia és justament aquell que causa tot això. Ves als despatxos de Madrid, t'enfiles a les taules de despatxos de Madrid, i perquè aquell Parlament és el que tomba les decisions del nostre Parlament. De manera que és allà on has d'anar a queixar-te i exclamar-te, perquè l'origen del forat i de la teva situació econòmica és a Madrid, no és a la plaça Sant Jaume.
Jo, a veure, estic a mitges d'acord amb tu. A veure, la lògica és que un que queda afectat vagi el que té més directament per queixar-se. Això és normal.
Sí, però el govern de Catalunya llavors, és impotent llavors, amb això, però, és impotent.
És que no és el govern de Catalunya que sigui impotent.
Es declara impotent, vaja.
És que és tot, ah, és que és tot, sí. És tot el, és tot el país que és impotent davant d'això.
Sí, clar, perquè el seu clar, govern no és.
Clar, llavors vull dir, el fet de que tu dius, no ho diuen això del Pep, dic, sí, sí, sí que es diu, sí que es diu, que hi ha una situació que és injusta i que, a més, no únicament és injusta, sinó que està venuda contínuament com que per part d'una gent que diuen que aquí som el que som, no? Garrepes, insolidaris, no sé quantes coses més, i no ho diuen mai del País Basc, no ho diuen mai de Navarra. Igual com no ho diuen mai que els toros van desaparèixer a Canàries fa 10 anys o 12, doncs això no es diu mai. Clar, perquè hi ha i, bueno, i ara no diguem, ara introdueixo el tema de pa negre. Clar, els comentaris que van sortir ahir a segons quines emissores sobre el tema de pa negre, bueno, és com per dir, escolti senyors, me'n vaig.
Però quan
me'n vaig a aquesta casa, no vull saber res de vostès, sí. Perquè han dit unes coses, unes barbaritats.
Bueno, que després que parlen d'independentisme sí, són els primers ells que no reconeixen allò com a algú espanyol, no?
Clar, pues,
que,
bueno, pues per ells mateix, per ells no es representa Espanya.
Clar, per tant, sí, sí, ells sí, mateixos ens fan això, no?
Sí, sí. Deixem-nos dir una frase concreta, perquè és que és algo que és genial, no? És la columna d'en Sebastià Alsamora al diari Ara, i diu a veure si ho trobo, no? Con todo lo que viene de Cataluña, que los miembros de la Academia de Cine hayan escogido Panegre, porque digo Panegre, para representar a España me parece una auténtica provocación.
I cadascú se sent provocat amb el que vol, hi ha gent que se sent provocat amb una minifaldilla.
És greu.
Sí, però això...
Però jo quan em referia que no sortia el tema no em referia des de Madrid, jo em referia precisament a sindicats, o sigui, els sindicats que estan defensant aquests treballadors, o per exemple metges de Catalunya, que es queixen de les retallades amb raó, però mai diuen, escolti, la situació general...
Clar, Pep, és que hi ha una però és que no tenim sindicats catalans. El País Basc té sindicats bascos. Catalunya no té sindicats catalans. Els que té són petitíssims. Els grans són sindicats espanyols. I per tant, Comissions Obreres i UGT, una altra cosa són les persones, que hi ha gent magnífica, però com a entitats són sindicats espanyols, i la seva seu central són hispanocèntrics, i per tant mai estaran en contra de l'espoliació fiscal que pateix Catalunya, mai. Per això no lluiten contra això. Llavors, gastem molta energia dient, no, és que això no hi ha dret i tal. Sí, però és que l'origen és aquell. Si tu acceptes l'espoliació, aleshores no tens dret a queixar-te. Clar.
Algun comentari més? O volen parlar de pa negre, que també ha sortit el tema, jo tenia apuntat aquí entre les qüestions a tractar, que finalment Catalunya tingui una pel·lícula que entra en aquesta recta final i que podria arribar a la cerimònia dels Oscars. Si ens ho haguessin dit fa uns anys, ho parlàvem ara a les tertúlies aquesta setmana, ens hauríem quedat una mica sorpresos, però a poc la indústria cinematogràfica catalana va avançant.
El que va intentar, el Joel Joan, com a director de l'Acadèmia Catalana, va intentar doncs, que les pel·lícules catalanes, atès que no hi ha un apartat en els Oscars de pel·lícula estrangera, sinó és de pel·lícula en llengua no anglesa. Per tant, no és una qüestió d'estats, sinó que una pel·lícula catalana podia arribar perfectament als Oscars com a pel·lícula de parla no anglesa. Però com que la política està a tot arreu i no sempre doncs, les coses són fàcils, això no ha reeixit. I aleshores l'única via que té el cinema català per arribar a la cerimònia dels Oscars és com a producció dintre de l'estat espanyol. Ara la llengua no hi té res a veure, els americans això els hi és igual completament. On no sembla que no és igual és a Espanya. El que passa és que sí és cert que l'Acadèmia del Cinema és una acadèmia formada per una sèrie de persones de ment bastant més oberta que el conjunt, no? Diguéssim, això passa també als Estats Units. Normalment la gent del món de l'espectacle té una mentalitat més oberta i són els que voten, els que han decidit això. I com que, a més, no ens enganyem, dintre de l'acadèmia espanyola hi ha també un lobby català, perquè hi ha molts catalans, evident, tots els catalans han votat a favor d'aquesta pel·lícula. I, a més, el senyor Villaronga tampoc és una persona significada políticament. És mallorquí, no ha fet declaracions polítiques, posicionaments... Per tant, no hi ha una animadversió cap a la seva persona i... És lògic gairebé que, tenint en compte que hi ha molta animadversió dintre de la mateixa acadèmia contra el Almodóvar, ha estat una nominació més contra Almodóvar que no pas a favor del senyor Villaronga.
Benvinguda sigui en aquest cas. Perquè...
Sí, jo potser no diria contra, però obviant, deixant-ho, i el tercer, que era en Benito Zambrano, que Benito Zambrano és una cosa que acaba de sortir, o sigui, de fet, sí, una pel·lícula que encara no ha tingut, no ha estat pràcticament... N'hi ha hagut una resposta del públic, per exemple, per poder veure fins a quin punt aquesta pel·lícula funciona o no funciona.
Ara la tornaran a fer el cinema Espa Negra, per tant, aquelles persones que no l'hagin vista tenen l'ocasió de tornar-la a veure.
El diari va tornar a donar el diumenge per 9,95, que em sembla una barbaritat. Amb 2 euros es podria vendre perfectament.
Ahir RAC1, abans que l'Eduard parlava de RAC1, feia una enquesta que era totalment errònia, perquè, esclar, feien una enquesta dient que els oients votessin si creien que Pa Negre guanyaria l'Òscar o no el guanyaria. Però això era una enquesta absurda, perquè Pa Negre no va als Òscar encara. És a dir, els estats presenten la seva pel·lícula que els representi si Hollywood, finalment l'Acadèmia, després de veure-les, decideix que sí.
N'hi ha 49.
Clar, i per tant, hi queden 5, no? I ha de decidir entre aquestes. De manera que aquesta enquesta només es podria fer si Hollywood ja hagués dit que Pa Negre és acceptada.
Quan sabrem aquesta decisió?
El mes de gener.
Creuarem els dits a veure si...
Sembla que és el 18 de gener, sí. I la cerimònia dels Òscar és el febrer.
Hi ha possibilitats de...
Ah, no, perdó, el 24 de gener se sabrà això. Se sabrà si Pa Negre va als Òscar. I el febrer són els Òscar, sí.
Dolors.
No, seria un puntasso, no? Que pogués... El que passa que de vegades...
I sentir català.
Sí, 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 sí.
Perquè ja el va guanyar un català que era Néstor Almendros, director de fotografia
en
magistral.
És en versió original, diguéssim, que va...
Sí, sí, no, dic a la cerimònia. Qui recull el premi, lògicament, com fan moltes altres persones d'altres països, diuen unes paraules a la seva llengua moltes vegades, no? Sobretot si són països, en fi, més... amb menys presència mediàtica.
Si surt almenys, segur que parla en català.
Això també tindria, gràcia pensant amb els comentaris que va suscitar la presència del nano.
Sí,
tindria certa gràcia veure que
a
Hollywood, exactament, diria una cosa en català i a continuació donaria les gràcies o operaria en anglès. Seria molt interessant.
De fet, va aparèixer un article recentment a la premsa, no recordo qui el va escriure, que va explicar que la intervenció que va fer aquest noi a la gala, aquesta que va aixecar tanta polèmica en castellà, no va cometre cap errada parlant en castellà, tenia un accent marcadament català, òbviament, clar, però sí, clar, a un andalús no se li critica quan tracen andalús, perquè no es faltaria el seu accent.
Això és imperdonable, Pep. Clar, és que aquí hi ha diferències, o sigui, hi ha diferències sempre. O sigui, hi ha gent que pot enraonar a andalús i és molt gracioso i no passa res, i en canvi, doncs, si hi ha un accent català molt marcat, automàticament queda...
El pas als Estats Units, els actors nord-americans són d'on són, i el país és immens, i cada zona del país té un accent, i evidentment...
Però s'accepta això?
S'accepta naturalment. Sí. Ara pots trobar que a vegades et donen un personatge que... Noi, tu ets de Texas i ell no és de Texas. Clar, resulta que és d'Alaska. Sí, i aleshores, sí, sí. Doncs, si tu t'esforces, sí, has de fer l'accent propi d'Alaska.
Però, per exemple, en teatre, quan es veu una obra de teatre, generalment tot està molt unificat. Clar. Perquè es parli una mena de català estàndard i una mena de català...
És absurd, general. És absurd.
Sí, sí. I amb el castellà passa igual.
I en canvi hi ha molta gent amb accents...
A Banderes, quan parla andalús, parla un andalús de Màlaga.
Clar,
i en canvi, doncs, després el sents en castellà, no dic de Valladolid, però gairebé. I el Diego, el Juan Diego... Quan digues un actor que té un accent
andalús,
i en canvi, doncs, quan fem cinquina...
No, això que diu l'Eduard també és veritat. O sigui, això dels accents, hi ha un prejudici, i realment, és clar, mentre s'accepten tots els accents, que pugui haver-hi l'estat espanyol, el català és un accent que, clar, té una identitat molt, molt marcada, i aleshores no s'admet. I com que, a més, els mateixos actors tenen aquest complexament provincià de dir, ai, que no se'm noti que sóc català, intenten parlar un espanyol com si fossin de Toledo, i és ridícul. Però aleshores et trobes, esclar, jo crec que això li treu molta versemblança. Per exemple, la pel·lícula que s'està fent ara aquí, No habrá paz para los malvados, surten dos actors catalans, que són l'Helena Miquel, que ho fa molt bé, tot i que és una cantant i ha fet molt poca cosa en cinema, i l'Eduard Farelo. I veus que es nota, si pares l'orella veus que són catalans, perquè ja les vocals es noten, però realment han amagat molt bé l'accent, eh? Però penses, i per què? perquè l'Helena Miquel fa de jutgessa, no pot ser una jutgessa catalana?
I tant.
I si és catalana no tindria accent català? Seria més bona o més dolenta jutgessa que això? No, però hi ha entre l'exigència, la pressió social que hi ha i l'autoexigència complexada del mateix actor fa que amagui els seus orígens. La cosa és ridícula.
I treu versemblança també als personatges, perquè si notes clar, aquest clar, deix clar, i clar, veus que és catalana però que amaga l'accent, és
diria,
per exigències del guió.
No, dirien és que aleshores tothom es fixarà que és catalana, no més que jutgessa. Doncs bé, això ja és un problema de l'espectador.
Per cert, falten 3 minuts. Alguna recomanació cinematogràfica, Víctor, per anar a veure els cinemes?
El que hi ha últimament, aquests dies s'estrenen comedietes i...
Vas recomanar La Deuda, si no malament?
La Deuda sí, no és una gran pel·lícula, però està força bé. Està força bé sobre el pes de la culpa i aquestes coses, és molt interessant.
Hi ha una pel·lícula que tenia moltes expectatives i que em sembla que m'han comentat.
Ah, L'Àrbol de la Vida.
L'Àrbol de la Vida, sí. del
Terence Malick.
Terence Malick. I, clar, és una pel·lícula que a mi m'agradaria parlar amb gent perquè és que té una qualitat de forma. O sigui, té una fàbrica, una fabricació fantàstica, però és absolutament, per mi, incoherent i sobre matratge per tot arreu. En fi, una cosa. Però en canvi té un cert interès.
Oh, i tant, és que el té. I tant, sí.
Jo tinc esperances en aquesta darrera de la Sofia Coppola, no sé per què. Com és una actriu a la qual l'admiro per diverses pel·lícules, sobretot Lost in Translation, no sé si valdrà la pena, però no la fan a Sant Cugat, que és un altre dels problemes que ens trobem a vegades als Sant Cugatencs, que si volem veure segons quines estrenes hem d'agafar sempre el tren per anar a Barcelona.
És que és molt lamentable, perquè normalment el conjunt de les pel·lícules que s'estrenen a Sant Cugat és el sector més descaradament comercial de tota la cartellera. És a dir, les pel·lícules amb un mínim d'interès, perquè n'arribi una, és molt difícil. És molt, molt, molt difícil. I tot és, les comedietes aquestes de Hollywood, entra en part perquè els cinemes, per exemple, doncs, de Cinesa, són empreses nord-americanes. És a dir, són distribuïdores, productores nord-americanes. I, és clar, l'únic que fan és abocar tots els seus productes. Aleshores, clar, no hi ha espai per al cinema europeu.
Sort que hi ha el cicle de cinema d'autor, no?
Sí, que és l'excepció en aquesta programació, però són dues sessions a la setmana.
Les funcions, clar, és molt poc. Això.
Potser aquesta no haurà pas per a los malvados.
No està malament.
Com a pel·lícula, com a thriller, funciona molt bé.
Sí, no està malament. I sobretot, jo, els primers 20 minuts, per mi són magistrals. Magistrals. Després ja la pel·lícula no manté el mateix to, malauradament, però... La interpretació d'ell és molt bona, però els primers 20 minuts són magistrals.
Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Dolors Vilarassaua, d'Argené i Víctor Alexandre, per venir a la tertúlia. Molt bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia. I a tots vostès els recordem que ara a les 9:00 arriba el butlletí i després el magazín Sant Cugat a fons. We'll know and think to myself.